Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. JunsPercat i Esquerra Republicana estan ultimant el text d'una proposta de resolució per tal que sigui votada al ple del Parlament i restituir Carles Puigdemont políticament, atorgar-li el reconeixement de la majoria independentista com a president malgrat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i posar al valor el paper polític que pugui tenir. Els dos grups estan acabant de negociar la literalitat d'aquest document que podria també reclamar la legitimitat dels consellers cessats per l'Estat i del govern de Puigdemont. Fons de les formacions sobiranistes asseguren que la proposta de resolució està gairebé enllestida i que podria entrar-se al registre del Parlament aquest mateix dijous o demà divendres. En clau econòmica, aquest divendres 9 de febrer comencen les jornades gastronòmiques de la Galera a 4 municipis de la Costa de l'Ebre, un esdeveniment gastronòmic que convertirà aquest crustaci en protagonista de la cuina a 44 restaurants durant tot un mes. Ens informa Sílvia Berbis, des de Ràdio Ràpita.
En esta nova edició d'este esdeveniment gastronòmic, que compta amb el suport dels 4 ajuntaments i del Patronat de Turisme de la Diputació a les Terres de l'Ebre, de nou els cuiners oferiran menús on la Galera serà la base dels seus plats i uns vins de el territori, com els de la Garnatxa Blanca de la DO Terra Alta, maridaran els múltiples àpats oferts. La Galera, un crustaci molt poc valorat en altres èpoques, s'ha anat revaloritzant pel seu gust potent i la versatilitat que ofereix a la cuina. A més, és un símbol d'identitat de la cuina marinera de la Costa de l'Ebre. Josep Caparrós és l'alcalde de la Ràpita.
La Galera és un producte molt identitari, molt autòcton, molt que mos diferència de la resta de gastronomies del litoral català, i és per això que podem trobar als diferents restaurants del nostre municipi que participen en aquestes jornades exquisits menús preparats i elaborats a partir d'un producte quilòmetre zero.
Les empreses turístiques oferiran paquets que combinaran allotjament i activitats als menús per ampliar d'esta manera l'estada dels visitants al territori.
I encara en aquest territori anem a Terres de l'Ebre per explicar-vos que aquest dijous gras la Torre Àrab de la Carroba, Amposta, obre les seves portes. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
En esta nova edició.
Avui dijous jarder, com es coneix a les Terres de l'Ebre, hi hauran visites a la Torre de la Carroba, unes visites organitzades pel mateix Ajuntament de la Ciutat i el Museu de les Terres de l'Ebre amb servei de guiatge. Es tracta de visitar el conjunt patrimonial de la Carroba ubicat al costat de l'Eix de l'Ebre. Es podrà visitar la Torre de la Carroba construïda a l'edat mitjana, al segle XIV, que constitueix sense dubte un dels exemples més majestuosos de la xarxa de torres de l'Ebre i que fa especial il·lusió a la gent poder-la visitar en el seu interior. Pere Luque és tècnic del Museu de les Terres de l'Ebre.
Hi ha dues visites guiades, una a les 3:30 i una altra a les 4:30. I és molt fàcil, si qui vulgui anar a visitar el Parc Arqueològic de la Carroba, són visites d'una hora més o menys. Allà estan els nostres monitores dels serveis educatius i turístics del Museu de les Terres de l'Ebre. Només tenen que acudir a la porta de la torre a les 3:30 o a les 4:30.
Aquesta activitat posa en valor el patrimoni i les tradicions i pretén valoritzar i recuperar la diada del dijous jarder a les nostres terres.
I encara en successos, afegirem abans de tancar aquest butlletí que una persona ha mort i 3 han resultat ferides, 2 de gravetat aquest dijous al matí en un accident entre un camió, una furgoneta i un cotxe a la C25 a Espinalbes, a Osona. L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 202 en sentit Girona i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre a 8:45 del matí. Com a conseqüència del xoc, el passatger davanter de la furgoneta ha mort. La via està tallada al trànsit en el punt de l'accident en direcció a Girona i s'estan fent desviaments senyalitzats per la G544. Ho deixem aquí a aquesta hora.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Sabies que al Maram hi pots veure una de les col·leccions de curculles més extraordinària d'Europa?
Vine i descobreix l'exposició de malacologia Matilde Espinosa. Les curculles, les closques i els mol·luscs més representatius de la Mediterrània i també dels mars d'arreu del món.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972-77-1666, al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Molt bon dia, molt benvinguts. Què tal, com estan? Suposo que els que venen del carrer... o els que ens estan escoltant, no?, al carrer, doncs passant una fred d'aquelles que se'n diuen de campionato. Perquè déu-n'hi-do, déu-n'hi-do avui i déu-n'hi-do com està la situació meteorològica, que ben bé, la nevada és que la tenim ben bé aquí al costat. No sé si ens arribarà aquí o què, però déu-n'hi-do com està la que està caiguent no gaire lluny d'aquí, no gaires quilòmetres d'aquí. Si heu anat a la xarxa social i han vist les fotografies de tot el que ens està envoltant, doncs, no sé com quedarà, no sé com estarà la situació d'aquí unes hores, si és que arriba aquí, si ens arriba la neu o si és que no ens arriben, però és aquells dies que cal extremar les precaucions si has d'agafar el cotxe i sortir de l'escala. Per exemple, a Girona, avui no fa gaire de veure doncs, una fotografia i que esgarrifava, doncs, a veure com estava la AP7 i com estan algunes que altres carreteres comarcals. Bé, tot això suposo que ja irem informant i ja irem explicant de com està la situació meteorològica. El que sí, doncs, que no estona farem és saber com està la local, que ens explica en Sergi de la previsió local i també de les temperatures amb la nostra estació meteorològica. I bé, doncs és aquells dies que el fred, Rodríguez Picó, és protagonista i està agafant en força. Com dèiem, bé, esperem que sigui tan sols aquests dies i a veure si el cap de setmana doncs, pot fer un xic de bo, perquè... Si un dia com avui es hagués de fer el carnaval, crec que la gent de les carrosses saltaria més del compte. Però no per l'estat d'alegria, sinó per treure-se la fred del cim. Segurament que sí. Molt bé, doncs engeguem. Si els sembla bé, doncs engeguem aquest matí en xarxa el més calent a l'Aigüera, corresponent avui dijous dia 8. Bé, i en quant al que tenim preparat... Avui, doncs, com no, és parlar del temps, saber com està la situació meteorològicament parlant, com està també la premsa, què ens parlarà avui la premsa, què hi podem trobar en els diaris de la premsa generalista. Això ens ho explicaran l'Helena Puigdueta, l'Oriol Pujol i la Thaís Truquillo. Ells són els que formen part de l'equip de notícies en xarxa Edició Matí. Com no, també felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem de notícies, una que passava ara fa un any i una que en passava ara fa cinc. I per acabar, el refrany o la frase del dia. Avui la proposta de la Montse Hidalgo és el Pla Vital. I amb una entrevista a Àngela Gregorassi, pediatra neonatòloga i autora d'uns relats inclosos al seu llibre Dat la palabra al dolor. i el dijous és el dia que anem al camp. Al camp, i per anar al camp hem d'anar amb la veu d'un expert com és en Pere Puigverd, aquesta secció que condueix a l'Educit, el temps de terra, i avui ens parlen de l'endívia, sabor amarg distintiu de cada fulla d'aquesta hortalissa. Doncs atenció, perquè pot ser interessant avui desconèixer el que és l'endívia, si no la coneixen, i també les seves propietats. I també, atenció, doncs, important a la part final, amb el cistell de la compra, a veure avui què ens hi posa en Pere Puigverd. I en tots aquests ingredients farem aquesta sopa matinal de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, una sopa ben calenteta perquè els ajudi a passar aquestes temperatures tan baixes, i ja ens plantarem al punt de les 12 per l'abans de l'informatiu. Avui, doncs, tampoc hi serà l'Abel, sinó que serà la Lali, la Lali Giné, la conductora del magazín de tarda pel que fa aquí a l'Escala, aquest magazín que es fa amb diverses emissores del territori, una quarantena d'emissores del territori, i la Lali és l'encarregada de tot el que hi aporta Ràdio L'Escala en aquest magazín. Doncs avui l'escoltarem a l'abans de l'informatiu i també a l'informatiu, perquè serà des d'ella el que el condueixi. Bé, i ara sí que ja és aquell moment, canviem de sintonia. Bé, i aquest canvi de sintonia ens porta, com no, a parlar del temps, per saber quina és la situació meteorològica que tenim en aquest moment, i també doncs, quina és, com no, el temps, la previsió del temps. Bé, comencem per les temperatures, perquè ja només de veure aquests valors, ja, és que ja t'entra fred. Tens aquí la pantalla de l'ordinador amb les dades de l'estació meteorològica de l'Escala, meteolescala.com, i clar, ja, com veus aquests 4 graus en 6, és que ja t'entra fred. Amb una humitat del 50% i amb una sensació tèrmica que també aquí ja és el remate, com se sol dir, perquè la sensació tèrmica és de 1 en 4. Temperatura de 4, sensació de 1 en 4, Déu-n'hi-do. Bé, doncs aquestes són les temperatures a aquesta hora del matí, quan són, no tinc el rellotge aquí, les 11 i 12 minuts, a punt d'arribar a un quart d'una, a un quart de 12, no ens avancessin, de moment un quart de 12, un quart d'una ja hi arribarem, mica en mica hi arribarem, però ara, de moment no. Bé, i en quant a la previsió del temps, en Sergi ens diu que hem començat amb un cel ennuvolat de matinada i de bon matí, ennuvolades que aguantaran ben bé fins a primera hora de la tarda. A mitja tarda els núvols aniran marxant i quedarà el cel serè. De matinada o de bon matí hi ha hagut la possibilitat de que s'escapés algun plogim. Doncs de moment sembla que no ha passat, no sé si pot ser alguna bola de neu tampoc, però l'ambient és fred de ple hivern, però d'aquells d'hivern, amb majúscules posaríem la paraula hivern. I en quant al vent, tramuntaneta tot el dia de força 3-4. L'estat de la mar, maró tot el dia, marees de marejol, amb un tràgol de gregal de mig metre a un metre d'alçada. Bé, i en quant a demà divendres, començarem el cap de setmana ja amb el cel serà de matinada i matí fins a migdia. A mitja tarda s'atensaran els núvols per als perponents i ja de cara a la nit els núvols es faran més abundants, deixant el cel força ennuvolat, ambient molt fred de matinada amb glaçada. El vent mestrà el fluix de matinada en calmes de bon matí. Al migdia bufarà garbí molt fluix que es mantindrà fins al vespre, i la mar arrissada tot el dia. Temperatura de l'aigua del mar 13 graus en 4. I a mi m'agrada saber qui és el valent, qui és l'atrevit que un dia com avui, d'aquests que se solen banyar cada dia, es banyen cada dia, avui si també hi ha atrevits que avui es puguin posar dintre l'aigua. Segurament potser en trobaríem algun. Bé, i continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Canviem una altra vegada de sintonia perquè doncs, és aquell moment que ens anem fins als quiosques, fins a les llibreries, a tot el que fa doncs, referència als diaris, per que ens parlin d'aquest resum de premsa que ens aporta l'equip de Notícies en Xarxa Edició Matí. No han anat a buscar el diari, hi han d'anar-hi, s'abriguin bé, els que hi han d'anar abans d'anar a dinar, ells que surten del treball i van a buscar el diari, i poden trobar el següent.
Com més, repàs de portades. Hem explicat ja quin és el contingut que avui trobeu al quiosqui de la premsa local i comarcal. Per tant, ens fixem en la resta de diaris, els de la premsa generalista. Taís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
Aquí les principals portades continuen centrant avui la seva atenció a les negociacions per trobar el desllorigador que encarrili la investidura. Obrim recorregut de portades al diari Ara. Aquí el titular és Junts per Catalunya s'obre per primer cop a un candidat alternatiu.
Sí, diu que Carles Puigdemont acceptaria un altre nom si abans del Parlament intenta la seva investidura. Però els republicans no volen una elecció fallida que tingui conseqüències penals.
En aquesta portada hi ha un titular també dedicat a la convocatòria que ha fet Ensenyament, més de 4.000 places públiques de mestre.
Sí, per cada curs i fins al 2023. Oposicions per infantil, primària, secundària i FP. Des del 2011 que no se n'havien convocat. La fotografia de portada de l'Ara és pel concert de Metallica. El Sant Jordi feia 9 anys que els californians no trepitjaven Barcelona.
Segona capçalera del matí, la de La Vanguardia, diu que els plans de Puigdemont reobren la divisió amb Esquerra Republicana.
I que els republicans desconfien del canvi en la llei de presidència. Una proposta que situa la direcció política a Brussel·les.
L'acord entre democristians i socialdemòcrates a Alemanya centra el titular internacional d'aquest diari de La Vanguardia.
I titula que l'SPD arrabassa poder a Merkel en aquesta nova gran coalició. Els de Martin Schulz es queden, entre d'altres, amb el potent Ministeri de Finances. I tornant aquí a casa, un grup de discapacitats denuncien un monitor per agressió sexual. El jutge investiga 8 casos d'abusos a una escola de Barcelona.
Tercera portada del matí, portada del periòdico, també obertura avui en clau de política. Segueixen, diguéssim, l'estela del diari La Vanguardia. Aquí titulen Esquerra veu inviables els plans de Puigdemont.
O sigui, la proposta d'una reforma exprés de la llei de la presidència per ser investit. Allà el periòdico que s'ha imputat 2 policies per les càrregues de l'1 d'octubre en un col·legi de la Barceloneta.
Matrimoni de conveniència. Aquest és el titular que han triat per il·lustrar una nova coalició de govern a Alemanya.
Però en clau econòmica el nom propi és per Luis de Guindos. L'han proposat pel Banc Europeu en contra del mateix banc que prefereix un candidat més tècnic i, si pot ser, dona.
I tanquem repàs generalista amb el punt avui a foc lent. Metàfora culinària que utilitza aquest diari per titular el procés negociador de cara a la investidura.
Negociacions, a banda, també recull la denúncia de molts juristes que critiquen el biaix polític i l'abús de la presó preventiva del Tribunal Suprem. Parlant de tribunals, el segon titular del punt avui destacat fa referència a les declaracions del mecànic de Reus i del regidor de Sant Joan de Vilatorrada i titula El delicte d'odi a l'alça.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Resum de premsa que ens portava l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí, amb les veus de l'Helena Puigdobet, l'Oriol Pujador i també Taís Trujillo. I del resum de premsa a Sants, aniversaris, notícies i refrany. I comencem per el Santoral. A qui hem de felicitar avui o quina diada és important avui? Doncs avui és dijous, avui dijous gras, avui es dona el tret de sortida al Carnaval. Avui diu que la tradició és prendre botifarra d'ou en aquest dia més més d'altres dessemblants com la blanca o la negra. També és costum prendre truita de botifarra a l'hora d'esmorzar, per postres o per berenar. En els carnavals més autòctons es menja la tradicional coca de Llardons, que no falti això, la coca de Llardons. I la cançó diu que el dijous llarder, botifarra, botifarra, el dijous llarder, botifarra, menjaré. Doncs bé, avui, dijous gras, avui es dona aquest tret de sortida a tot el que conforma el Carnaval, algunes poblacions dos concentrades més, el que serà dissabte i diumenge, i també hi ha altres poblacions que, per no coincidir amb la població del costat o poblacions del costat, que el seu carnaval és més tradicional i fa més anys que el fan i és més participatiu, el canvien a la setmana següent. Alguns l'avancen i els altres el canvien. Vol dir que encara la setmana que ve, el cap de setmana del 16, 17 i 18, algunes poblacions també celebraran el seu carnaval. Molt bé, doncs, com dèiem, aclarit l'assumpte carnaval, avui doncs, hem de felicitar a les Elisendes, a les Giseles i en els Geronis. Doncs moltes i moltes felicitats, per què no? Felicitats. I també, de l'altra banda, felicitar els que siguin el seu aniversari, els que facin anys. I qui fa anys, els fa anys l'actor Nick Nolte, que en fa 77, recorden els que ja tenim una edat, Hombre Ric, Hombre Pobre, que va ser la primera vegada que vam veure aquest actor, que després ha anat fent altres pel·lícules, doncs ja fa avui 77 anys. Pel·lícules i alguna que altra sèrie. El compositor John Williams, que en fa 86, és que avui dia si el John Williams no posa música en una pel·lícula, malament rai. Doncs aquest compositor, que ja fa 86 anys, i l'actriu francesa Mathilde May, que en fa 53. Avui gent relacionada amb el cine, a l'apartat d'aniversaris. I ara fa un any, què es parlava? Què es deia? Quina era la notícia? Segurament no la recorden, per això hi ha aquesta secció, jo els hi explico. Satisfacció als municipis de l'Escala, Torroella, la Bisbal i la Bisbal per la bona predisposició de l'ACA i el Consorci de la Costa Brava en assumir la connexió amb el Pasteral per garantir la qualitat i quantitat suficient d'aigua potable. En una reunió celebrada divendres passat es va acordar que aquest 2017 es redactaria el projecte i que en 3 o 4 anys s'executaria l'obra. Doncs aquesta era la notícia que es parlava en els informatius ara fa un any. I ara en fa 5, doncs, què es deia? Que estava gairebé tot a punt per un nou carnaval a l'Escala amb una rua de carrosses i comparses com elements més multitudinaris. Això era la notícia que es parlava ara fa 5 anys ja, relacionada amb el carnaval. I si els hi sembla bé, els hi acabo amb un refrany que ens diu tan prima té la pell el jove com el vell. Bé, i ens assumem des d'aquí, com no, aquest inici de carnaval amb aquest És Carnaval, que ens ho interpreten los Manolos.
La ciutat d'avui desperta amb un aire diferent. Paperets i serpentines guarneixen els carrers. La disbauxa i la rauxa han aparcat el seny i a la gran encisereu no li falten pretendents.
Olé, 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 a Barcelona ja ha arribat el carnaval. Olé, 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 a Barcelona quina festa s'ha format. Arrimada rumba ens posarem a ballar. Tothom a la festa, visca el carnaval. A la rua no hi pots faltar.
aquesta rumba, tothom baixa disfressat. Olé, 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 olé. Ai, mireu, mireu quin paio. Ai, mama, és el meu cunyat, atapeu-lo.
Olé, 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 olé. A Barcelona ja ha arribat el carnaval.
A ritme de rumba, és carnaval, amb els Manolos, són 11 i 25 minuts, i ara ens anem a parlar de coses més sèries que ens porta la Montse Hidalgo amb el seu pla vital. Avui, com dèiem, en una entrevista a Àngela Gregoriassi, pediatra, neonatòloga i autora d'un dels relats inclosos al llibre Dat la palabra al dolor. La seva història, Más que analgésicos, està inspirada a les experiències reals de la seva feina amb els nadons. Tot això, la Montse Hidalgo en el seu pla vital. L'escoltem.
Pla vital. Amb Montse Hidalgo.
El dolor és el principal motiu que ens porta a la consulta del metge. Viure amb dolor és una de les experiències més temudes per l'ésser humà. Ho saben totes aquelles persones que ho pateixen, però també els professionals que les tracten. Avui ens acostem al llindar del dolor a través del fil conductor de la paraula, de les històries reals que conté un llibre que es titula Dat la palabra al dolor. Àngela Gregoriassi, benvinguda. Què tal?
Molt bé, gràcies.
Ella és doctora, pediatra, tractar amb nens...
Neonatos, si neonatòloga.
Com pot descobrir que aquestes criatures tan petitones poden dolor? En pateixen?
Sí, i tanto. La verdad es que hasta hace bien poco se pensaba que el dolor era algo más... de personas mayores, ¿no? Incluso de niños mayores, que los bebés, pues, duermen, lloran, ¿no? Tienen como unas actitudes muy simples, se pensaba. Incluso con los prematuros, ¿no? Hubo durante mucho tiempo en la medicina se han hecho técnicas o procedimientos sin analgesia, pensando que el prematuro extremo no experimentaba dolor. Por suerte eso se ha visto que no es así. El prematuro tiene el desarrollo de la nocicepción de manera muy precoz y claro que sí, que experimentan dolor, ¿no? Además, lo que hemos visto es eso, que los bebés, los prematuros, los recién nacidos a término todos, tienen un lenguaje propio que tenemos que aprender a interpretar. Ellos nos hablan a su manera, no tienen el mismo lenguaje que un niño mayor o que un adulto, pero nos hablan, se comunican con nosotros. Y para eso estamos ahí, ¿no? Los médicos, las enfermeras, las auxiliares, los padres, para entender ese lenguaje, esa comunicación, y cuando sienten dolor, entenderlo y tratarlo.
L'Àngela es la autora de uno de los relatos incluidos en este libro, Dat la palabra al dolor. Precisamente se titula Más que analgésicos.
Uh-huh.
¿Existe esa pastilla que nos... quite el dolor?
Pues esa pastilla es el amor, yo creo, ¿no? Es a mí el título de esa del relato me vino por una frase que leí, que ponía, ¿no? Que decía que le preguntaban a un médico sabio que cuál era la mejor medicina para curar el dolor. Y entonces le contestaba el amor y los cuidados. Y decían, y le preguntaban, bueno, ¿y si eso no es suficiente? Pues aumenta la dosis, respondía, ¿no? Realmente es evidente que existen, por suerte, ¿no? Tenemos muchas herramientas farmacológicas para tratar el dolor, pero también tenemos herramientas no farmacológicas. Existen escalas para medir el dolor, tenemos unos protocolos, unas pautas para tratar ese dolor según la intensidad de ese dolor. Pero muchas veces nos saltamos lo básico, vamos directamente a la medicina, a la pastilla, a la píldora mágica, y nos saltamos lo primordial, es decir, pues en el caso de los bebés, el que están los padres ahí al lado, que los padres pueden contener a sus bebés, es decir, ofrecerles su apoyo, su contención, el contacto piel con piel, que es importantísimo, es fundamental. Hay muchas medidas para tratar el dolor, que no son solamente farmacológicas y que no tenemos que olvidar. Y también el tratar el dolor, bueno, como hablaremos, no solamente hay un dolor físico, ¿no? Hay dolor más allá de lo físico.
Ahí, por ahí iba a ir yo ahora, se trata de un dolor físico o de un dolor emocional. Porque ahora nos decía, por ejemplo, ese contacto piel con piel de los, uh-huh, de los bebés, uh-huh, por desgracia no es muy frecuente, pero nos llama mucho la atención. Esos casos terribles de bebés que han sido abandonados o rechazados por uh-huh, sus madres, uh-huh, ¿esos bebés tienen dolor?
Tienen dolor, o sea, lo volvemos al, ¿no?, al concepto de dolor físico, dolor de otro tipo, ¿no? Podemos decirlo que en este caso la separación, ¿no?, de su figura materna o su figura paterna, la ausencia de este vínculo, de este apego con la persona que ha sido su madre, o genera más que un dolor, podríamos decir un estrés, ¿no? Un estrés en ese bebé que no tiene el vínculo con el contacto físico con esa persona amada, y evidentemente sí experimenta unos síntomas que reflejan ese estrés por separación. Por suerte, podemos nosotros también ofrecerle a ese bebé, ¿no?, el que no tenga un bebé una figura materna físicamente, o que no pueda estar esa madre en ese momento con el bebé, no solamente porque ese bebé haya sido abandonado, sino porque la madre por otras circunstancias no puede estar con su bebé. Nosotros como médicos, como profesionales sanitarios, tenemos que encontrar unas alternativas. Las hay. Podemos buscar otra persona, otra figura con que no sea la madre, una figura en la familia que haga ese papel de cuidador principal. Podemos buscar, por suerte también tenemos redes de voluntarios en los hospitales que hacen esa labor de acompañamiento, y que realmente es fundamental y es muy valioso ese papel. Incluso ellos, ves que después de un tiempo, crean un vínculo con ese bebé. Y nosotros mismos, cuando la asistencia nos lo permite, vamos a hacer nosotros de canguro, ¿no?, de ofrecerle esa falta de contacto físico que tanto necesita.
¿Es comparable el dolor físico y el emocional? Porque al emocional no sé si se le da la misma importancia que al físico.
Seguramente no. De hecho, en la carrera no nos explican el dolor emocional, ¿no? Siempre, como te he dicho antes, comentábamos, nos hablan de dolor nociceptivo, dolor somático, dolor visceral, nos hablan de todos los tipos de dolor que hay, nos hablan de las escalas de dolor, de cómo podemos medir ese dolor, de cómo cuáles son las pautas para tratar ese dolor. Pero no nos hablan, efectivamente, de que hay otro dolor, y que es el dolor, como tú bien has dicho, el dolor emocional, ¿no? Podríamos decir dolor psíquico, y que no solamente va a padecer el paciente en sí, en este caso el bebé, sino el paciente entendido como, en nuestro caso en neonatología, nosotros entendemos al paciente como el conjunto o el binomio familia-bebé. O sea, es un dolor que experimenta el bebé, que por las circunstancias que sea está ingresado, por prematuro, por enfermedad o por lo que sea, y la familia que está sufriendo, ¿no?, ese dolor, esa situación estresante, esa situación inesperada. De manera que es un dolor no solamente físico, efectivamente, dolor emocional del paciente y de su familia. Y es un dolor también emocional del profesional que atiende a esa familia. De manera que sí existe ese dolor, y tenemos que prestar atención, porque muchas veces lo pasamos por alto, como tú bien dices. No lo consideramos cuando hacemos la exploración, no lo consideramos cuando hacemos el pase de visita, y está ahí. Y es algo que a veces incluso parece un tabú, parece que no tenemos que sentir, ¿no?, ese dolor emocional, ni los padres, ni los profesionales. Es como si no pudiésemos hablar de ello, pero es bueno que hablemos de ello también. Por suerte, cada vez más se le está dando importancia a ello, y se está potenciando cada vez más el papel de un psicólogo, por ejemplo, en las unidades incluso neonatales, que hasta ahora era casi como, ¿no?, un psicólogo en una unidad neonatal, ¿para qué? En cambio, se ha visto que es fundamental. Psicólogo para, como decíamos, entender el lenguaje de ese bebé, entender la situación que están viviendo esa familia, y ver también, entender la situación de los profesionales que están atendiendo esa situación tan difícil y compleja.
No sé si el dolor y el amor tienen en común que ambos se pueden contagiar.
Sí, muy bien expresado, pero sí, sí, efectivamente, se puede contagiar. Y por eso mismo tenemos que intentar, una de las cosas que tenemos que hacer es hablar, ¿no? Hablar de ese dolor, ¿no? Una de las de los problemas hasta ahora es que ese dolor nos lo hemos guardado, como decíamos, era casi un tabú, incluso ya no solamente los pacientes, sino nosotros, ¿no? Los profesionales, que era como casi impensable que nosotros tuviésemos que sentir dolor o sentir frustración o llorar. Era, no le tocaba a un médico llorar, no le tocaba a un médico sentir dolor.
Como llevarse el trabajo a casa.
Efectivamente.
Su relato forma parte de un libro, Dad la palabra al dolor, que es una buena causa, uh-huh. porque los beneficios de este libro se destinan al proyecto Mensajeros sin Dolor. ¿De qué se trata?
Yo creo que el proyecto es no es tanto anular el dolor, o sea, la existencia de que no hay dolor, sino darle la importancia y ayudar a transformar ese dolor, no en sufrimiento, sino en superación. Y darle palabra a ese dolor, como bien dice, ¿no? La frase que pone en el libro es muy bonita de Shakespeare, ¿no? Que el dolor que guardamos dentro, ¿no? Hace que el corazón gima si no le damos palabras, si no le damos alas, ¿no? El sufrimiento es quedarse ahí atrapado en ese dolor. En cambio, nosotros tenemos que, con el duelo, conseguir aliviar el dolor y aprender de él también, ¿no? Superarnos.
Dad la palabra al dolor, la experiencia de una pediatra que trata con bebés. Ángela Gregoracci, muchísimas gracias, mucha suerte.
Gracias.
La Vital, amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, després d'escoltar aquesta entrevista que la Montse Hidalgo en el Pla Vital li feia a l'Àngela Gregoraci, sí, perquè ja ho dic bé, continuem Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i continuem escoltant el Carnaval, aquesta vegada amb un que eren ja protagonistes també aquest dilluns a la llista dels 7 capdavanters. Són els Every Night amb aquest Carnaval. Bé, sembla que tenim un petit problema. Mirarem si el podem resoldre en un momentet. I ja de seguida... Ara, sí, ja el tenim solucionat. Doncs anem amb aquest Carnaval. Doncs no l'acabem de solucionar, perquè ens assalta, i això vol dir que hem d'anar a buscar un altre tema relacionat amb el Carnaval, una altra cançó que ens parli d'aquesta festa. Bé, doncs sembla que haurem de deixar-ho en aquí, o no, o sí, o no, la vida que és un Carnaval. Doncs vinga.
Que está solo y que está mal, tiene que ser.
Finalment ens n'hem pogut sortir amb la Celia Cruz, amb aquest tema que quasi és la banda sonora del carnaval. La vida és un carnaval, de aquesta cançó de la Celia Cruz, que bé, podem dir que s'interpreta quasi, podem dir, a tots els carnavals. Hi ha carnaval, doncs, que no la puc escoltar, ja sigui doncs, amb alguna rua, amb algun ball, o sigui el que sigui, sempre hi ha aquesta cançó que quasi seria el que vindria a ser el meu avi dintre el món de l'habanera, o el rei dintre el món de les cançons mexicanes, aquelles cançons de quasi obligada interpretació. Molt bé, doncs continuem, 11:42 minuts, i és aquell moment que ens anem en el camp. Anem al camp amb la fruita, la verdura de temporada i tot el que ens pugui explicar en Pere Puigbert amb aquesta secció conduïda per la Deocita, el temps de terra. I avui ens porta un cistell ple d'endívies que, juntament amb les caroles, són dues subespècies de la mateixa espècie conreada dins la família de l'Astracea. S'ha proposat el tema xicoide de Brussel·les per evitar que s'empri el mot endívia en un sentit del terme endívia francesa. Tot això, doncs, ens ho expliquen l'Edu Cid i en Pere Puigbert en aquest temps de terra.
Continguts en xarxa.
Temps de terra amb Pere Puigbert.
L'actualitat del camp i del producte, el teu programa de ràdio.
Escrupolosament puntuals, com cada setmana, el vostre sintonitzador, aquest espai, que, com sempre, us vol parlar d'allò que de bo i és molt ens dona la terra, i fer-ho a temps de terra, amb companyia i, sobretot, amb les recomanacions magistrals que ens dona un bon amic i empordanès. Pere Puigbert, benvingut.
Què tal? Un plaer estar amb vosaltres. Aquesta setmana em venia... Jo sóc molt de pràctic, no? I a vegades arribo del camp, arribo de treballar, i tinc ganes de menjar alguna cosa fresca, i barrejat a vegades amb els enciams, doncs tinc la temptació de posar-m'hi una endívia tallada a trossets.
Sí, senyor.
I pensant en que ara a Bèlgica és un dels productors més grans d'endívies del món, aquests dies està molt en els diaris, molt a les televisions, s'ha parlat...
Què fan a Bèlgica?
S'ha parlat molt de...
Xocolata!
No, i en plan de conya, que només els que estan a Bèlgica... Els exiliats que estan a Bèlgica només mengen patates fregides, muscos, que sí, són...
És el plat nacional.
És el plat nacional, però també molta endívia. I llavors, jo fa temps que estic interessat en aquest cultiu. Fins i tot explicaré una anècdota que fa uns 30 anys o 30 i pico. Es va fer...
Sí?
I va arribar a produir una empresa a Banyoles que produïa endívies. Perquè l'endívia, una cosa és la que explicaré també una mica, que és l'endívia com és en el camp,
sí,
però llavors també es cultiva a dintre unes naus,
sí,
que poden ser unes càmeres frigorífiques amb unes safates sense llum.
És a dir, un cultiu hidropònic.
Hidropònic, exactament. L'arrel, en comptes d'estar a la terra, està posada amb unes safates d'aigua, i llavors el brot de l'endívia, que és com un capdell, es fa a les fosques. I això va estar, aquesta fàbrica, funcionant uns 7 o 8 anys. Es deia Perla de l'Estany.
Sí.
I fins que...
Però eren bones o no?
Boníssimes.
Sí.
Eren de les millors endívies que he provat mai. El que passa que la desgràcia de les empreses que neixen molt endeutades, perquè construir una fàbrica per produir endívies va una fortuna, doncs, i el preu que produeix no és, el que diguem, no és un cotxe que tu fas un preu franc fàbrica i poses el marge benefici i llavors ho ven. La desgràcia dels que produïm vegetals i fruita és que és el mercat qui posa el preu. És clar, i una vegada entrava al mercat, tot i sent molt més bones, havia de competir amb les endívies totes, les que venien de Bèlgica, les que venien d'Holanda, les que venien de diferents llocs del món, i és clar, i no van poder aguantar i van haver de tancar, sé que van tancar i van deixar la fàbrica i pràcticament nova. I volia una barbaritat. L'altre m'ha fet pensar...
Que podíem parlar de les endívies.
Penseu que l'endívia és un brot de la xicòria. A vegades la xicòria
movida... Sí, senyor, a mi m'encanta.
Sí, és un arrel que és molt bona, però en si, fa temps, no?, hi va haver un senyor, un pagès, que li havia quedat alguna xicòria enterrada a la terra i va veure que feia com uns brots, li havien quedat enterrada, feia com uns brots que semblaven uns cabdells i que quan sortien es tornaven verds i s'escampava i feia com un enciam, però que quan estava dintre la terra estava molt apinyat. I va veure que això era, es podia cultivar. Doncs el que es fa primer any, se sembra el gra, la llavor d'aquest enciam, sí, quan s'ha espigat, se sembra el primer any, i el que treus és com un nap,
sí,
o com una xirívia, però de color marronosa.
Sí.
Doncs aquest nap, aquesta xirívia, però que és una xicòria, llavors s'agafa i es torna a plantar enterrada...
Com si fos un calçot.
Com si fos un calçot, com si fos un espàrrec. Es fa ben enterrada, exactament, i llavors surt aquests cabdells, si es planta ben apretat, surt aquests cabdells que al principi són com endívies. Però el senyor Wyloff, que era el senyor que va inventar l'endívia blanca, va veure que si es feia les fosques, era menys marganta. Perquè el problema que té la xicòria verda, diguéssim, les fulles d'aquests enciams, sí, és que amarga més que l'escarola. Si es fa fora, però a la que la fas blanca, o inclús com a lligues, no fixeu-vos que la part lligada,
sí,
la part blanca, és menys margant que la part verda. Doncs és per això que, finalment, avui dia, el 99% de les endívies es cultiven a dintre edificis tancats. Edificis tancats amb unes condicions de cultiu hidropònic, que es cultiu amb unes safates d'aigua, que entren per un cantó, se'ls hi dona la temperatura i va corrent la safata, i al cap d'uns dies recullen l'endívia per l'altre cantó, neteja la safata, la desinfecten i torna a passar a l'altre cantó. És a dir, és una cosa com si...
Una producció contínua, una fàbrica
de cotxes, una fàbrica de cotxes que no es fan en un dia com els cotxes, però que són dies, pocs dies, i ja tens l'endívia sortida, es talla, es neteja, i a Holanda i a Bèlgica els venen a granel.
Sí,
cosa,
senyor,
que aquí ho trobo millor, que pas empaquetades, perquè no contaminen tant, menys pòrex, pan, però aquí encara estem amb papers de cel·lofana, les bandejes i tot el rotllo.
Que, de fet, lligades, allò dius, si en vols vendre tres, les lligues amb una goma,
sí,
i ja està, i fas paquets de tres,
sí,
eh?
Sí, poses...
Com venen les seves tendres.
Sí,
no,
sí,
no,
sí,
passa,
però,
res.
Clar, el problema és que...
Te poden cobrar més si li ve amb una safata.
Suposo que sí.
Eh?
I llavors es
compte
torna...
el packaging aquí,
es
també.
Torna, sí, es torna... potser si no se'ls hi torna verdes tan ràpid, perquè són bones igual, eh? Si la primera fulla s'ha quedat verda, no passa res, perquè aquella...
La treus?
No, i encara que no la treguis, és que te la pots menjar perfectament. Ja no t'amargarà aquella fulla, perquè està cultivada amb aquest sistema a les fosques que no fa tanta amargor.
Ara majoritàriament continuen venint de Bèlgica i d'Holanda, les que consumim?
Les que consumim, n'hi ha unes quantes, hi ha un parell de fàbriques importants a La Rioja.
Ah, molt bé.
A La Rioja, a la part dels espàrrecs, hi ha un parell de fàbriques que els fan allà, però molta ve de França, de Bèlgica i d'Holanda. Però, sobretot, a França, que jo viatjo molt, m'agrada molt, pràcticament hi ha la francesa, però belga. A França sí que no se'n veu ni una d'espanyola, perquè estan acostumats a doll, a vendre'ls a granel. I tant els francesos com els belgues com els holandesos no fan safates.
De fet, és com un enciam per ells, eh?
Sí, sí, sí. Us
I en consumeixen molt,
us
eh?
Us compren fan... a quilos.
Fan Kids Royal de endívies, les endívies del Roquefort, que són magnífiques.
A mi m'agrada perquè es refresca molt, inclús menjada fresca, refresca molt, i amb alguna anxoveta tallada, un barrejant... A mi m'agraden. A l'hivern em ve de gust, i a vegades a l'estiu també, com fa aquella calor.
Sí, senyor.
Doncs és un dels cultius de verdures que ven... Ah, i és molt saludable, també, com totes les verdures, però és...
Com l'escarola o la xicòria.
Ho sabeu perfectament que és...
Que és magnífica, i avui i aquest any n'hi ha de molt bones.
Sí, sí, sí. Eh? I la xicòria, molta, és dir, l'arrel de xicòria, molta, i també és un...
Un sucedani al cafè.
Sí,
era el que
sí.
De petits ens donaven.
Sí, senyor.
De fet,
sí.
Hi ha una coneguda marca... d'aquest producte
que encara fa servir,
fa servir això torrat perquè
es
vengui com a allò sucedani de cafè soluble. No posa nerviós i diuen que va la mar de bé. En tot cas...
I es fa servir molta gent, els barreja amb els batuts i tal. Mira, és un atreviment.
A Temps de Terra et preparem la cistella de la compra.
Doncs això, cada setmana, ja sabeu, aquí puntuals amb les nostres recomanacions. Aquesta setmana posarem unes quantes endívies.
Posem unes quantes endívies.
Per menjar-les com vulgueu, en amanida, cuites...
Si us voleu cuinar, com deies tu, a Roquefort, mira...
Estan genials, escolta, se'm fa la boca aigua només pensar-hi.
No, però inclús hi ha gent que us fa...
I allò gratinadetes.
Gratinadetes, i, o bé fan una picadeta per sobre, també.
Escolta,
eh?
I si dius, és que jo no sóc del tot vegetarià, li poses allà...
Un tallet de pernil.
Un xampinyots picadets també, a daus a sobre.
Sí.
I tal.
No, hi ha molta manera,
és un plat super, super magnífic.
Bueno, aquest temps també l'escarola, que ha baixat de preu,
sí,
està molt
sí,
de preu. I n'hi ha molta, és bona, és bona. Carxofes, també. Tant són apinyades, tant són bones, boníssimes. I llavors, a l'àpid, que n'hi ha molt, també està molt bé de preu. I avui dia amb els batuts verds al matí hi ha molta gent que es compra àpid, no?, perquè és molt saludable. I una verdura que vingui de fora, que estigui bé de preu aquesta setmana, poso carbassons. Ve de fora, ve d'aquests cultius sorenyos.
Extensius. No? Almeria, sí. Almeria és la pàtria. Sí. Almeria i Múrcia són la pàtria del carbassó.
Doncs fruita, doncs, dèiem la setmana passada els festucs, aquesta setmana hi posaria nous.
Per exemple, que aquest any també han sortit molt bones.
Boníssimes. Eh? Tu ja els has provat.
Sí, senyor.
Així... Sí, sí.
Mira que l'estic acabant, hauré de fer un pensament. Bueno, tornar a viatjar a l'Empordà.
La veritat, aquest any crec que ens arribaran fins al setembre. N'hem tingut molt bona collita. Les estem guardant. Si la gent ens els volgués comprar ben grossos, els podríem vendre, però els guardem per poder detallar en els nostres clientets de l'Escala, de Banyoles i de Barcelona i de Ventalló, però sí que són bones. Recomano nous aquesta setmana. Pomes, taronges segueixen molt bé, si hi ha abelbates, peres, que també n'hi ha moltes, i maduixots. Si no voleu fer un lleig, potser en trobareu algun del Maresme, però per desgràcia que el camp està tan abandonat, pràcticament els pagesos han desaparegut. En queden els pagesos que produeixen maduixot o maresme són residuals. La quantitat que arriba a Mercabarna és tan petita... És que a vegades veig al Facebook gent diu consumiu pel Maresme. És que no pots, ni que tinguis diners per pagar-vos. És que ja se'n van directament
a veure,
als restaurants.
Expliquem a la gent que se'n va directament a la restauració perquè els restauradors, que han après molt en aquesta última dècada...
Comprant el pagès i pagar-li més. Pagar-li més, que s'hi guanya la vida. Si tu vols un bon producte...
A veure, el pagès hi guanya més perquè si ho porta, amb tots els respectes, a Mercabarna... ha de competir
allò
amb els preus...
Els
fan competir amb els preus de fora, cosa que és jugar una altra lliga, i quan venen en directe al restaurador no deixen de vendre el preu real que s'haurien de vendre.
És que Mercabarna el que fan és es ven a comissió. I és la pitjor cosa que pot passar, perquè el venedor té ganes de vendre molt, i mira, guaita el pagès que es foti, guaita, li vendré i li pagaré. L'important és vendre. Vindrà aquell a regatejar i donar més brato a costa del pagès, mai a costa seu.
És a dir, que si trobeu del Maresme, vol dir que o el vostre fruiter té molts contactes...
No, o té prop, o té mà, o que sigui. És complicat. És complicat de trobar-ne, se'n troben, però de fet els pagesos també van pagant, perquè dona més que construir una urbanització que pas un camp de maduixots.
Doncs sí, senyor. Doncs Pere Puigverd, ho hem de deixar aquí, però tornem la propera setmana, si tu vols.
Fins a la propera. Aquí estarem.
Continguts en xarxa. Matins en xarxa. Calent a l'Aigüera.
Bé, continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Són les 11:57 minuts, és a dir, estem a 3 minuts per arribar al punt de les 12, i ho farem amb aquest tema que ens porta la Nina i en Miquel... i en Michael, Miquel Ergoz. Deixa córrer el riu.
Deixa córrer el riu, deixa volar els teus somnis. Vine al nou Paris, pujat a l'encima.